Heu de saber que l'actor, dramaturg, director i creador mallorquí Pau Pasqual ha estat guardonat amb la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de les Balears, que està convocada per l'Estudi General Lulià i que s'inspira en 53 tonades del pare Rafael Ginard.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I deu quan passen 5 minuts de les 5, és moment d'encetar ja aquesta tercera i darrera hora de Tèntol d'avui i de la setmana. El control tècnic encara hi tenim en Miguel Soler i avui ho feim en companyia d'en Pau Pasqual.
¿Y cuando usted toca esta cosa? ¿Cuándo?
Cuando me sale. A cualquier momento.
Las ovejas quieren esta música.
Esto es la música típica de los pastores para las ovejas. Pero este es de noche, de día no se toca. Es por la noche, cuando el ganado apacenta.
¿A qué hora?
Después de haber almorzado. Digo, ¿sí? Cenado. ¿Sí? Porque antes de cenar no hay apetito de tocar. Es después de haber cenado.
¿Y las ovejas van a dormir cuando usted...?
A las 1 o 2 de la madrugada, luego se van a dormir, y el pastor también.
Sí, pero después en concepto de la música.
Sí, y cuando hemos tocado la última, que estamos cansados de tocar, vamos a dormirnos ahora, ¿o no?
Galejar és el projecte de Pau Pasqual, amb el qual ha aconseguit la primera beca internacional de creació artística sobre la cultura popular de les Balears, convocada per l'Estudi General Lulià, una beca que ha guanyat per unanimitat d'un total de 66 artistes, tant de les Balears com d'altres llocs de l'Estat, i de països també com Iran, Rússia, Alemanya i Anglaterra.
En Pau Pasqual ha galejat al present les tonades de camp, de feina, que va recollir el pare Ginard. El projecte recuperarà 53 tonades, una és aquesta tonada de sa son que va cantar Joana Gomila, i el projecte vol crear un nou corpus musical contemporani per acabar sent un disc de 12 temes i un directe que recorrerà el territori.
En profunditat.
Pau Pasqual, com estàs?
Ara una mica hipnotitzat amb aquesta tonada.
I enhorabona, sí, bona, primer
si
de tot.
No, moltes gràcies.
Clar, aquesta tonada de son que cantava tan bé a Joana Gomila ja fa anys.
I tant.
És, en aquest corpus.
Però és que encara no ho sabem perquè estem en un moment del procés tan primerenc que bueno, estem començant a posar les pedres allà on creiem que hauran d'estar en el moment d'haver de començar la beca, que comença dia 1 de setembre.
Aquesta tonada de son que sentim d'en Joana Gomila, que començava amb aquella visita de Nalan Lom, Max, que és una d'aquestes tonades recollides pel pare Ginard. Vaja, aquesta beca ha estat triada per unanimitat de totes, jurat, entre 66 propostes d'artistes d'arreu.
Bueno, és que, de fet, te corregiré, Maria, un segon, digues. Perquè són 66, això, o maco, com ho vaig entendre en el diari, 66 artistes de Balears, i llavors hi ha altres propostes d'altres països.
Ja m'ho diràs jo, encara més.
Més. Encara sí, 66 de Balears,
i després... Així és com jo vaig entendre en el diari.
Encara més,
hi ha
mèrit,
de països
Pau
com
Pasqual.
Rússia, Iran, Alemanya, Anglaterra...
Molt fort, sí. De fet, jo, clar, òbviament, jo vaig presentar la convocatòria sense saber qui se presentaria, sense tenir precedents de quanta gent s'hi podia presentar, perquè és la primera beca internacional, i ja me semblava estrany que fos internacional, vull dir, bueno, quina cosa més xula. I quan vaig llegir perquè a mi m'havien dit, t'han donat la beca, tal dia 1 en serà fantàstic. Quan vaig veure per diari que havia hagut tanta quòrum de propostes, és flipant, i és quan realment veus, diu, joder, és un projecte totxo, ara mateix ara tinc expectativa aquí damunt.
Clar, tot parteix d'una investigació que va fer en Francesc Vicenç, etnomusicòleg, en què estudia la faceta del pare Ginard i un corpus de 53 tonades manuscrites amb lletra. Clar, quantes que tu decideixes a què fa aquesta feina i fent un projecte.
És preciós aquest moment, perquè és quan la vida te col·loca en el lloc correcte, en el moment idoni, no? Mireu, jo venia, devia ser un divendres, jo el cap de setmana abans havia estat participant cantant en el Festival Canta al Ras de Massal Fassar, que és una jornada com de sopar a la fresca i gent fent cant rural en valencià. Jo vaig anar allà, vaig cantar una tonada de feina i la rebuda va ser tan pura, tan autèntica per de la gent d'allà, que vaig quedar-me amb aquest rum-rum i durant tota la setmana vaig estar pensant, bueno, me faria ganes fer qualque cosa. Just aquell dia, aquella setmana, aquell divendres, me'n vaig anar a Sineu a veure una presentació d'en Francesc Vicenç i li vaig dir, Francesc, necessitaria tenir qualque document en el qual agafar-me, qualque referència, qualcú que m'acompanyi, perquè me faria ganes d'investigar amb això. I me diu, acabar aquest llibre, acabat de descobrir aquest document inèdit del pare Ginard, que és un cançoner musical, això vol dir que també tenim unes partitures, no només en lletres, i hem descobert tonades que no se sabia que existien. Si te fa ganes agafar això, per favor, clar que sí.
Tot eren senyals, Pau.
Tot eren...
Se va com alinear. Venen en nassos.
Va ser preciós aquell moment, perquè ningú m'havia convidat en aquella presentació del llibre, sabeu la que vull dir? Que en el final vaig decidir passar sobre baixa per allà a Sineu, anar a la presentació, i mira, ha acabat...
No eres convidat i vas anar, i ara n'ha acabat sortint un projecte que ha estat triat per un imitat.
Que no és preciós.
A més, tonades inèdites, que és el que m'ha cridat un poc l'atenció, perquè el pare Ginard és una figura com a molt estudiada, no?
Sí, però sabeu que, així com fins allà on jo conec, eren uns documents que mai va arribar a publicar i que havien quedat dins l'arxiu, si no record malament, de la Casa Museu Llorenç Villalonga a Binissalem. I és un llibre que encara és inèdit, és d'en Francesc Vicenç, vull dir, ho edita amb Edicions UIB i sembla que ara se reactiva aquesta publicació, supos que abans de que acabi l'any.
I fareu un àlbum, un directe amb tot això, que li donareu una volta, que és el que tens pensat, encara no t'ha donat temps, estàs com en xoc amb tot el que ha passat.
Bueno, en xoc hi estic, això per suposat, i a més encara amb aquest estat letàrgic que deixa aquesta calor agostenca, no?
Sí.
Però, no, sí, clar, l'intenció des de fa molt de temps que jo tinc és poder, i de fet ja s'ha vist això en alguns dels projectes que he anat treballant els darrers anys. A mi el que sempre em genera molta curiositat és, clar, venint d'una època molt fosca, fins a la segona meitat de segle passat, en què la cultura popular va quedar relegada a una estratificació folcloritzada, no lo següent, fins a arribar quasi a la pèrdua de la identitat, ara s'està recuperant, però m'agradaria saber quina és l'evolució natural que hagués pogut tenir aquesta música, aquesta arrel, si mai hagués estat trastocada així com fou. No? Per tant, sí, aquest àlbum el que intentarem fer amb un equip que no només sóc jo, que és important remarcar que és un treball que s'estarà complint en tramuntant estudis, aconsellant amb en Jaume Gelabert, amb participació d'en Francesc Vicenç en el marc teòric, llavors la participació a la composició i arranjaments d'en Juanjo Montserrat i d'en Sara Mingolla i altres artistes satèl·lit que també passaran per allà. Vull dir que és una cosa col·lectiva, que és important, si parlant de cultura popular, per mi, com a mínim. Però sí, recuperar aquesta arrel i veurem què passaria si la traduïm en els mitjans tècnics i populars que tenim avui en dia.
En relació amb això, quin lloc creus que poden ocupar aquestes tonades en el món actual, en el món present, en el qual ja les formes de vida d'abans han desaparegut, les feines han desaparegut, han quedat reduïdes a una reivindicació que feim els mallorquins, però res més que això.
Clar, perquè són tonades que ja no tenen la seva funció.
No tenen el seu sentit, clar.
Totalment. Per tant, seria com a... jo crec que hauríem de parlar més d'una reapropiació, perquè realment, sí, és cert que les tonades de feina han perdut perdut el mitjà natural en el qual, existien, no? Però no només han perdut això, també han perdut, avui de matí ho deia, han perdut septasíl·labs. Ja no, no, si encara com a mínim mos reuníssim com en Rolanes i seguíssim glosant molt més de lo que s'està fent, que ja és fantàstic, és la feina que fan els glosadors de Mallorca, però si fos un més enllà dels esdeveniments en què se fan, si fos una qüestió pròpia, ja seria una altra cosa. Per tant, jo crec que pot ser han perdut un mitjà, però molts l'han de reapropiar, i l'han de, a lo millor, està guai ballar música electrònica amb una tonada de feina, per exemple, no ho sé. Sí.
Són coses que, perdó, també ha fet un poc en Planet, que abans sentien, no? Que va fer coses de la cultura popular i els ha duit a altres bandes que, o bé, com fan tants altres artistes, com poden
ser... Per exemple, també aquí.
Exactament. Bueno, i na Júlia Colom, i na Maria Jaume per la seva banda, i na Maria Hayes, vull dir...
I l'Arenà, per exemple, a Eivissa...
Sí, sí.
Exactament.
No, fan,
de fet, hi ha una eclosió de formació de grups joves de pop, sí. De pop, diguem.
Exactament.
Si poden reduir el món de la música pop, que reivindiquen la tradició.
És que és necessari, vull dir, també ho deia avui de matí. Clar, aquell que vulgui abanderar-se de la recuperació o reapropiació de la cultura popular, per mi va per un mal camí que se diu gran ego apoteòsic, no? Perquè al final, per definició, la cultura popular és democràtica i mos pertany a tots. Per tant, crec que els artistes aquí tenim una veu important, perquè al final moltes vegades veiem que els artistes, sobretot musicals en aquest sentit, són referent de jovent que puja i d'altra gent que escolta. Per tant, és guai que s'abanderin, però mos han d'abanderar col·lectivament, vull dir, si no m'ha de cap sentit.
Que de fet podrien dir que és un fenomen, però que no és casual, sinó que és causal.
Sí, que crec que hi ha una intenció darrere d'una feina que no és recent, vull dir, si m'ho anem... Jo no puc aturar de fer similituds amb el Ball de Bot, per exemple, vull dir, el Ball de Bot ja ha sofert aquest, i crec que està en un estat d'una...
És increïble veure totes les places plenes, darrerament.
Sí. Sí. I plenes de gent jove que no va allà per compromís a ballar, vull dir, s'organitzen cotxades, jo que estic un grapat de grups de WhatsApp de Ball de Bot, vinga, tenim una ballada... a Cap de Pere, que fas anant-te'n a Cap de Pere, tio? Ser una ballada. Ah, vale, que okay, fantàstic, sí. Fas encotxada. I és meravellós, con la qual... No, ja et dic, no puc aturar de fer aquestes similituds perquè crec que és el camí per el qual està anant la música, però han d'entendre que no és una cosa recent, vull dir que són les primeres pedres de tot això, ja se varen començar a posar fa dècades, vull dir, i n'estem recollint els fruits o seguint sembrant, no sé.
Clar, aquest projecte teu, BCAT, estudiarà tant melodies com lletres com els contextos en què aquestes cançons, ja siguin romansos, gloses, manifestacions de carrer i altres expressions, formaven part, no?, del paisatge sonor.
Efectivament.
Del paisatge, fins i tot, de feina, des dia a dia de Mallorca.
Totalment.
En quin punt està? Perquè deies que, clar, ara hi haurà una producció musical que la faràs amb tots aquests músics... Això resultarà amb un disc i llavors amb un directe.
Un directe, sí. És a dir, si parlant de calendarització de producció, perquè li pugui interessar... Clar, aquesta setmana està caòtica, perquè se mor va dir dia 31 de juliol, just abans que, a més, la gent de l'estudi general se n'anés de vacances, amb la qual està com a... De pressa i corrents, no? Clar, darrere dia, vinga, no. Per tant...
Darrere dia van de tancar portes.
Exactament, amb la qual ha estat qüestió de reunir tot l'equip i poder calendaritzar realment com seran aquests dos mesos de beca. El primer mes de setembre estarà sobretot centrat en treballar el marc teòric, perquè ja vols dir que he d'aterrar dins el treball d'en Francesc. I bueno, crec que aprofitaré per, ja que tenc un despatx allà a espai de treball, a l'estudi general Lulià, per poder fer totes les entrevistes que cregui que siguin necessaris, i ja després serà el mes d'octubre que entrarem a l'estudi de so, no l'estudi general Lulià. I sí, òbviament, qualsevol artista musical prepara un disc, un àlbum, preveient que llavors vendrà un directe, vull dir, i sobretot si parlam una vegada més de música popular, la música popular ha de pertany al poble, vull dir, no té sentit no fer un directe aquí. Per tant, si és intenció, no sé encara com quins ulls i quina cara tindrà aquest directe, però sí, me faria moltes ganes, i sobretot jo que venc de tota la part del teatre, que aquest directe pogués tenir una part no només musical, sinó també teatralitzada o que pogués... que fos permeable a arts escèniques, seria molt xulo.
Per tant, un projecte complet.
Ben complet.
Ja m'agradaria.
Has comentat que fins i tot faràs entrevistes No...
Bueno, que m'entrevistaré en gent. No vull dir que hagi d'enregistrar-la, ni molt manco, no vull ficar en segon quin merder.
Te documentaràs, perquè...
Sí, escoltar, és que ja vos dic, és que qui vulgui fer aquest camí tot sol, crec que va per un... va molt errat.
Sí, sí.
I jo, sobretot, clar, no som músics, jo puc cantar i la meva professió ja s'hi dona una mica, no? Però jo necessito escoltar i necessito tenir suport aquí per poder tirar això endavant, clar.
Però això també, el projecte s'ha d'entendre com una anàlisi dels oficis, les formes de vida que hi havia abans, i amb aquestes cançons intentaràs entendre com se pot conservar tot això, no?
Exacte.
Avui en dia.
I sí que agafar aquell llegat i, sigui quina sigui la transformació que en facem, poder-ho regalar i que... Ja vull dir que soc també bastant insistent amb el tema de referents. Molt fan falta referents. Mm. I això se veu, jo que darrerament també estic com molt en la creació de contingut a xarxes, se veu clarament la necessitat de referents, de gent a qui agafar-te, gent... Clar, si parlant de cultura popular, de reglament, d'identitat, molt fa falta que tothom, quantes més vos millor s'alcin per recuperar-nos en nosaltres, no?
Clar, sobretot són tonades de camp.
Bueno, jo tinc molt pendent aquesta figura de tonades de camp, m'agrada molt i per suposat hi serà. Llavors fa falta, com us dic, aterrar dins el llibre d'en Francesc. Sé que hi ha algunes tonades, tonades diferents que no siguin tonades de feina, algunes músiques, algunes melodies. Per exemple, hi ha una versió de Sant Antoni que coneixem a diferents pobles, una versió d'aquella tonada que no se coneix, que existeix, per tant, que també és un espai on me fa ganes d'aterrar.
Sí,
totalment. I sí, hi haurà tonades de feina, però hi haurà també altres tipus de tonades, més de caire popular, segurament.
Mm. Clar, és que són 53, com dius, t'has d'immersir dins tot això,
claro.
Però no t'han demanat, Pau, aquest projecte titulat Galejar. Què vol dir galejar?
Bueno, galejar és tota aquesta tècnica vocal, no, que s'emprava en el camp, que utilitza aquests melismes vocals com per fer gala de sa veu, no? Mm-hmm. És sa veu galejada, que la traïm a galejar. Això m'agrada molt aquesta paraula. I, de fet, avui ha estat molt divertit perquè ens hem posat en contacte, ella s'ha posat en contacte amb jo, la companyia Una i Una de dansa, que m'han dit, tu saps que el 2009 nosaltres vàrem fer un espectacle que també s'ha de galejar? I és molt divertit perquè en guany m'han dit que volen tornar-ho a recuperar, per tant, que hi haurà molt de galejars per a mi. No?
A més que cada poble tenia la seva manera de galejar. És a dir, cada poble, per exemple, de Sant Antoni, tenia les seves tonades, la seva manera
totalment
de cantar. Un mateix glosat.
Totalment, però això de més ho veiem, per exemple...
Això Ventura ara no s'identifica tant, o s'ha perdut, o...
Sí, no. És a dir, me'n vaig a lo que has dit abans, és a dir, jo aniria encara més a sa unitat. Vull dir, cada poble tenia una manera de galejar, però es galejar també, per definició, me sembla que és tan unipersonal, és tan un tret tan identitari de cadascú que a més, menys qui galejava millor, no? Vull dir, aquest té una miula, no? Que és uau! I de fet, hi ha alguns recursos per internet que pots veure gent que realment sí que havia cantat aquestes tonades a l'hora de tondre, a l'hora de batre, el que fos, i pots reconèixer aquestes formes tan identitàries de cadascú de galejar. Però jo te diria que s'ha perdut i no, perquè aquells que veus que segueixen glosant, jo sento un àudio i sé reconèixer perfectament en Mateu Xuri o en Maribel Cervera, a l'hora de glosar.
Són veus reconeixibles.
Sí. Clar, exactament.
I sap d'on són.
Exactament, reconeixes el timbre, no, al final.
Sí.
A banda és que falten referents. Jo sempre cap xerrant sempre dels mateixos quan xerro de referents així de música popular, però que agafen altres gèneres musicals que el duen més cap a l'actualitat. Però trobes que falta com a rompre barreres a Balears? Perquè jo, per exemple, he escoltat molt, jo què sé, en Bayuca, per exemple, que és gallec, que emplea música tradicional gallega i la mescla amb electrònica, però també a Andalusia hi ha un grup que es diu Califato 3x4,
sí,
que
sí.
És el mateix, agafen música de processons, música, cançons andaluses i les mesclen amb electrònica, molt ballable, molt actual. I aquí trob que, com que falten projectes així, que per que tenim por a rompre un poc els maules.
Més trencadors,
sí,
no?
Sí, que... sí. No estem anant per mal camí, de tota manera.
No, perquè, no anem per mal camí, per això. Fa,
ja s'ha
romput aquesta
llança, però sí. No. Sí, fa, més fa que falta perquè... arribar a altres gèneres, no?
Clar, però...
més enllà.
És a dir, bueno, just un apunt amb això, dir, que la gent, aquests puristes, no? Mm-hmm. Dir,
per fa, mi té una... Se poden enfadar, també.
Se poden enfadar, però en el final, vull dir, no... Òbviament... Tot és folklore, que estratifica la cultura popular i la deixa, per mi, bueno, relegada, i està bé que quedi relegada pues, a una demostració històrica de com fou en qualque moment concret. Clar, qui pretén que aquesta estratificació sigui la totalitat de la cultura popular també va per mal camí, perquè no té tot ni son. Al final, vull dir, el que estàs estratificant és la cultura popular en un moment molt concret, en una dècada molt concreta, en un espai i un context molt concrets, com la qual, per mi, no té molt de sentit. Ara bé, aquesta demostració històrica, aquesta recuperació històrica, no, per mi no es topa gens amb les creacions que se puguin fer. Vull dir, poden conviure les dues coses i és positiu que convisquin. Me parlaves de territoris com Galícia. Clar, Galícia crec que mos duen anys llum a l'hora de tractar la seva cultura popular, perquè jo, sense anar més enfora, quan estava a la casa gravant el programa Illencs a la carrera, que vàrem anar a Galícia, allà a Santiago...
A casa Ivetres,
A la casa Ivetres, sí, aquí a la casa Ivetres. Sí, sí, sí.
Ivetres Televisió.
A la nostra, sí. Ivetres, sí. La ràdio televisió.
Sí, també érem.
quan vam anar allà a Santiago, la gent que me va gombol allà enmig me varen convidar. Anem aquí, que cada dimarts i cada dijous anem a fer aquestes foliades. Uau, tant de bo tinguéssim aquests rodals nosaltres també per aquí. Per tant, crec que aquesta gent, com que va més avançada i se la sap seva i se la sap del poble, democratitzada i dels baixos estaments del poble, no, res que sigui molt, molt alt, crec que aquest punt te permet com a deixar-te crear i
clar, sí,
sense haver de tenir aquell argument assenyalant, no?
Tenen molta riquesa, molt coneguda, molt sí. Estimada, o sigui, sí, és veure aquesta situació sí,
molt sentida seva, clar,
no s'ha perdut.
Efectiva.
Aquí també te poden convidar a matances.
Exactament, seria el mateix.
Si vols anar, però, clar, han perdut més aquesta tradició.
És com, és com aquell que te diu, no, és que les matances les has de fer amb un rivell de fang i no amb encetina aquesta de plàstic fosforit. Sí.
Entenc més de referents així que utilitzin la música tradicional, música folclòrica per trencar un poquet.
Bueno, va, Iucà, per mi és espectacular.
Sí, sí, jo l'he vist en directe i és increïble.
Sí, quina sort, que guai, que guai. Varen venir a Mallorca Live, no?
Sí, fa 2 anys, crec.
Sí, jo no hi vaig poder anar i m'ha fet molta ràbia. No sabria dir-te ara un referent, perquè com a venen molt de noms en el cap, però no cap de trobar l'exemple que m'agradàs. Sí que veig referents a moltes bandes on no només som música i crec que defineixen bastant la feina que vull fer. És a dir, veig referents a nivell teatral, veig referents a nivell de divulgació a xarxes, veig referents en el dia a dia, gent que té aquesta gent magnètica, que té un imant i s'asseu a fer una canya amb tu i t'explica coses i tu vols anar allà a escoltar. Hi ha aquests personatges i més enllà de la música pot són els personatges que m'agrada escoltar i no dir-me'n.
Clara, com comencareu aquesta fase de composició, de producció musical amb en Juanjo Montserrat, amb en Jaume Gelabert, amb en Sara Mingolla. Com seran, però, llavors, directes? Clar, està una fase molt, molt incipient.
Però és meravellosa aquesta fase, perquè...
Sereu ells? És a dir, seran ells?
No ho sé. Vull dir, a mi m'agradaria, òbviament, compartir i està clar que... Però... Estem en el punt de fantasejar i tots saben que passarem gust a dins l'estudi i a partir d'aquí deixar-me somiar i deixar-me veure i què podria tenir aquest directe i de quins recursos ens podríem fer servir, a quins espais se representarà, a qui anirà dirigit. Per tant, aquí hi ha tantes possibilitats ara mateix que sí, poden jugar, però fins que no tinguem qualque cosa més palpable, no serà moment de... Serà llavors quan serà moment de començar a fer tries i descartar.
Quan el podríeu tenir acabat, el projecte?
Bueno, nosaltres tenim una data molt límit, així mateix, que és dia 31 d'octubre, que acaba la beca.
Vaja.
I aquí el que mos han compromès és a poder entregar una maqueta, òbviament intentarem que sigui lo més definitiva possible, però clar, òbviament també, jo crec que aquí existirà un diàleg obert en l'Estudi General Lulian, el qual el que prioritzar, se podrà prioritzar els tempos naturals de la creació artística, que moltes vegades no poden obeir els tempos d'una calendarització de producció. Vull dir, en aquest sentit, jo abogaré o intentaré sempre lluitar cap a que el format sigui un format que mos faci sentir orgullosos en aquells que han participat, sigui per part de l'Estudi General Ludià com nosaltres, que estem en el camp de batalla, i a partir d'aquí, bueno, serà qüestió de passar en el procés de mescles, masterització, distribució de l'àlbum, i llavors pues, un directe. Tant de bo poguéssim veure tot això dins el 2027 seria espectacular. Clar, seria la seu.
Estàs eufòric encara amb aquest recent
èxit? Sí, no li ha
anat temps de pensar, quasi no en Pau.
Però total, vull dir, de fet, clar, jo estic molt acostumat, i com tots els artistes, que si fem qualque cosa mos baream en premsa i en mitjans d'escoltar-ho, donar-mos un segon a la ràdio, donar-mos una... Agafau aquesta nota de premsa, per favor, atreveix-mos. I aquí m'han dit, per cert, t'han donat la beca, ai, fantàstic, beníssim, superbé. Escolta, cada dos dies, que has sortit en el diari i aquí, i ara que m'ha cridat voltes aquí, tento, i avui de matí al dia. I és com, uau, estic com agafant consciència, prenent consciència de que és un projecte molt xulo i me surt gratitud pels poros de la pell.
Clar, veient un poc encara això, aquest èxit, quins altres projectes tens entre mans? Perquè no només vius d'això.
No. Quin artista balear pot dedicar-se només a un projecte? Encara no ha començat.
25 minuts d'un únic projecte.
Totalment.
Però, clar, en tens molt més.
Sí, bueno, ara comencen uns projectes molt, molt macos i n'hi ha altres que seguim en les seves teles. Estem en Maria Drova i en Juanjo Montserrat, també, amb el projecte L'amor la set, a partir de la paraula i vida d'en Blai Bonet, un concert poètic preciós que ara, de moment, seguim en la gira durant enguany, que és l'any Blai Bonet, i aquest mes d'agost mos podran trobar dia 12 a l'Aró, dia 13 a Montuïri, dia 21 a Esplada Natesa. Si mos segueixen per xarxes o cerquen per Google, pues, trobaran la ubicació i les hores. I ara, a partir de setembre, començam un projecte també preciós amb el Somni Produccions, na Marina Nicolau i na Marga López, que és una coproducció amb el Teatre Principal de Palma, que mos fa una il·lusionada, i és una comèdia romàntica que du per títol Això no és una comèdia romàntica, i mos farà ganes llençar-mos de cap en el món pop també a nivell teatral, i igualment que en surt també.
Però tu dons, Pau?
Sí que dons, clar, ja tens per fer moltes coses.
Perquè clar,
sí.
Si mateix...
El que no tinc molt de temps és anar a la platja. Però, ah. Bueno, la gent com està de calenta la mà tampoc no fa
sí.
Molt de
gaire. Tampoc hi ha gaire.
No, no refresqué gaire. Bueno, vinga, facem el paraulòmetre.
El paraulòmetre.
Ah, oi, de Maria, ja li poden fer aquestes quatre preguntes.
Jo no sé què és això.
Bé, sí, no ni tu ni moltes, ningú, però, Pau, tothom sí, veia-te molt,
quatre preguntes per acabar.
No, vinga, anem a jugar.
Mem, aquesta jo crec que és més difícil, eh? Una de les tonades que més t'han cisat, quina seria?
Muletes, correu. No sé com... crec que és la tonada de batre, però no... No he tingut mai un marc teòric per poder dir aquesta tonada és aquesta. Ja hi ha unes gravacions a YouTube i són les que sempre he escoltat i a partir d'aquí he intentat imitar les mimes i és el que duc millor, no? I ara ens... Mirau, jo vaig fer... Ara, deixeu-me contar una petita anècdota. Sí, jo vaig començar enginyeria agrònoma quan tenia 18 anys.
Ah, jo anava cap a enginyeria agrònoma. Ja no ho sabia,
Ma mare que m'estarà escoltant, mamà, que sí, que tu volies que fes enginyeria. Però
bé, un moment... Ho volies fer tu, també.
La volia fer jo, sí, però sí. Molt animat per ma mare, molt animat per ma mare. I va un moment que vaig deixar l'enginyeria per passar a fer els estudis de dramàtic i a les proves d'accés de l'ESADIP m'hi vaig voler presentar a la prova de cant amb una tonada de feina, perquè era com una manera de... Ok, deixo enginyeria agrònoma, però no vull deixar de viure envoltat del camp, que és una gran passió que tenc d'ençà que som petit.
I va ser aquesta?
I va ser aquesta, que crec que és la tonada d'esbatre, que és la que diu muletes, correu i fareu sa paia menuda, que si la feia llarga i troncuda, tot l'hivern li trobareu.
I això te va encisar.
Que... Sí, pues, és la que m'ha acompanyat i que durant molt d'anys, perquè és l'única que me coneixia, i era la que encantava.
Va ser la primera, no?
Sí, senyora.
Molt bé. I ara ja preguntes més estiuenques, Pau. la teva fruita d'estiu preferida?
Clar, perquè deu tenir temps de menjar fruita.
Fricots de Porreres, que són de Porreres. Que bons que són. És que per mi no hi ha cap altra fruita que les superi.
Quan és estens, perquè mira que hi ha fruites bones en l'estiu, eh? Sí, hi ha moltes. Però
a més, els supercocs solen sortir, són primerencs, no dins l'estiu. No...
Però quina classe, perquè hi ha moltes varietats realment, llavors. De galta vermella, de tal...
Ai,
clar, no tenim la carrera d'enginyer
agrònom. Si són bons,
demanen coses de teatre.
Bé, i quan es passa la calor? Per càrdic que se pla i pots anar poc.
Dutxant-me molt. Puc arribar... Bé, dutxant-me, me rebeig per aigua. A més, és el primer estiu que pas a Mallorca... Mallorca, quin doi? A Palma. Jo sempre havia estiuetjat a Cala Blava. Enguany és el primer any que estiuetj a Palma, a Son Canals, i allà si arriba a engendrar una calor...
Un microclima
de quan obris el forn, que de bé tot es va de coca de trampó, no? El mateix. Me pas per aigua moltes vegades, perquè si no m'afer tot i me fa ai.
I ja per acabar, que llegeixes ara mateix?
El mar de Blai Bonnet.
Està Blai Bonnetitzat, en Pau.
Sí, ja estic Blai Bonnetitzat.
És dens,
però és preciós. Vull dir, no tur de subratllar tot. I aquí tenc que de vora dir, mira això. I faig de pesat, i li dic un fragment.
Que bé, han de ser pesats, amb aquestes coses.
Sí.
Bona lectura, el mar d'en Blai Bonnet. Pau Pasqual, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada.
I xerrar de galetjar, que és projecte que per unanimitat ha estat becat amb aquesta beca internacional de creació artística sobre cultura popular a les Illes Balears, convocada per l'estudi general Lulia, inspirat amb aquestes tonades que va recollir el pare Ginard i que es convertirà en un disc i també en un directe.
Creurem el disc, que sigui talment així com has dit.
En directe, i quan arribi aquest moment, quan el disc hi sigui, i quan arriben aquestes actuacions... Mm-hmm. En tornarem a xerrar.
Torna, clar que sí. Per favor.
Quan vulgueu, tornarem a que nostre. I
molt gràcies, bé. Pau.
Enhorabona.
Vinga, moltíssim gràcies.
Gràcies.
Tres ràdios, actualitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
Auto meu, ja hi tornem a ser.
Au,
sí.
Endavant,
au,
som aquí, un dia més.
Ahir no se va cansar. De...
No, jo tenc fua per estar...
Clar, és que hi ha capítols, d'aquest tema que vam començar ahir, clar, com...
Avui és darrer dia, però la setmana que ve ja m'estranyaré un poc el cap per pensar...
No seguirem.
No, seguirem, però no, xerrant de coses tristes, no?
Clar, i vam xerrar...
Ja sé que m'ho un poc més optimista.
D'Oliveres i Garrovers, com a llenyosos tradicionals de les Illes Balears, que pateixen o intenten resistir la calor així com poden, i avui han de xerrar dels altres dos llenyosos més importants.
Exacte, sí. Per als oients que no el varen sentir ahir, varen fer una mica també d'anàlisi de si realment aquesta calor era una cosa puntual o que anava incrementant les darreres dècades. Efectivament, cada any tenim més calor. Aquest juliol ha estat el juliol més calorós en la història de les Illes Balears, i damunt ha plogut un 59% manco de lo que plou habitualment en aquesta època. I a partir d'aquí varen veure que, clar, una cosa és estar adaptada a la calor i l'altra a la sequera, i l'altra que tu puguis ser un arbre invulnerable, que cada any puguis seguir produint, o que, sí, a la llarga aquests arbres tinguin un futur o no que nostre, que és el que me preocupava com a pregunta.
I varen comprovar això, que no era un tema especialment optimista, aquest.
No, exactament. I com deien Celestí, anaven de ser notícies més bones, ser manco dolentes, i avui seguiré aquesta estela.
I clar, anirem... Els que ho duen millor són les oliveres.
Sí, oliveres, garrovers...
Llavors, garrovers, i ara?
I avui xerrem de Figuera i de Matlé. Mm. Sí.
Això ja m'ho fa més por així, que una però... gelada.
Ara ho veurem, una mica d'atenció narrativa.
Pinta malament la cosa, però bé, per quin arbre començam?
Vinga, avui començarem per la figuera, que és un arbre que té fama de poder viure pràcticament abandonat, o que li hem atribuït aquesta qualitat, després ja en xerrem un poc més, i que gairebé estem acostumats a veure que neixen d'entre les pedres o de dins una paret d'un safareig, o surten on hi ha humitat, són molt resistents, i com dèiem amb el garrobé, també tenen aquesta habilitat de poder estirar les seves arrels metres, no quilòmetres, com vaig dir ahir, i arribar a cercar zones on els hi sigui més propícia. Però bé, avui ja entram en Bolivete directament, i he cercat un productor de figuera, que són els de Flor de Figa, que és la família Cloquell, preferents. Exacte. I bé, ells tenen una plantació grossa i més antiga, diguem, el Gaida, però recentment han fet una plantació Montuïri també, i els he demanat una mica més si hi havia diferència també amb els arbres joves o amb els arbres vells, una mica que mos contessin com estan encarant aquest any ells.
Aquest any no és que hagi plogut poc, però és que duim des de juny amb molta calor, i ho estan, la veritat és que ho estan notant molt. Nosaltres, a les figueres joves, hem hagut de regar molt, tant a Montuïri com a Algaida. Nosaltres, el nostre cultiu volia ser la seca, però és impossible. En les joves és impossible poder fer-ho així, que han de regar dos pit per setmana mínim. I dos pit per setmana vol dir uns 20 litres per arbre. Cada pic se mos en va molt de litres, que és un preu que pues, és major, perquè nosaltres no tenim pou d'on treure aigua, i mos costa més l'aigua. I a part, tenir subministre d'aigua és molt complicat en el pla. Competim contra gent que té piscines i que paga, ell és igual pagar el que vulgui pagar, l'aigua mos surt molt més cara del que mos sortiria un aigua pou o un aigua subministre directe municipal, i fa que tot s'encareixi molt més, que és a fi. A més de les càrregues i les hores de feina que li hem de dedicar. El problema és que veurem com solucionem per poder trobar-li un futur.
20 litres cada figuera. Clar, aquí ja no només parlam de si la figuera aguanta o no, sinó que parlam d'aigua i aigua i aigua i d'hores de feina i d'olvers, sobretot.
Sí,
quan un temps la figuera no s'arregava.
No s'arregaven, segurament en els inicis els hi donaven una aportació, si l'any era un poc més feixuc, però clar, estem parlant que després fent un parell de números amb Miquel Àngel Cloquell, mos sortien que, clar, reguen 10.000 litres d'aigua cada setmana, ells tenen un dipòsit de 25.000 litres, això implica que cada dues setmanes ja estan preocupats de poder tornar a omplir el dipòsit, i que, com us contava, és una dificultat. És una barbaritat. És vera que, no sé si volen recordar el dia que van xerrar del Bocats, que hi comparàvem amb sortalissa i tot això.
Allò ja és un cas extrem, el del Bocats.
Sí, no te creguis que tan extrem, però...
És que ja no era.
Tu m'ho diràs. Però és vera que, clar, jo aquí sempre faig una reivindicació i m'agrada xerrar de litros d'aigua, perquè fa com a assumpte, però l'aigua que queda a terra és on ha d'estar, l'aigua. L'aigua ha d'estar per fer aliments, o el banco jo me tira aquí tot sol aquesta reivindicació. I que l'ús prioritari de l'aigua hauria de ser per aliments que mos cuidin i cuidin el territori. Vull dir, si a partir d'aquí hi ha cultius com el bocater que han d'entrar en disputa perquè agafa molt de recursos, en podem parlar.
Hauria de ser per primera necessitat.
Però,
no
clar,
per...
I que un productor que comença, ni una família, ara que m'estic ficant un...
Dali, un fideral, dali, dali.
No, però una família que comença no tingui accés a aigua, m'assembla bastant preocupant, mos haurien de mirar. Però,
sí, han gastat molt aquesta família, i no sé si estireu d'acord amb això que diré, però pot ser que de la figuera sigui un cultiu en declivi.
Sí, jo començo, no sé si en aquest gran figuerals que hi havia ses finques, jo ja n'he conegut pocs, però és poc que conec que estan a la baixa. De fet, he cercat algunes dades i en Montserrat Pons, que és molt conegut per la feina que fa de recuperació de figueres, ell té un estudi publicat i diu que en mitjans dels anys 60, a les Balears, hi havia 20.000 hectàrees de figuerals, i la darrera enquesta del Ministeri d'Agricultura, que és del 2024, se calcula unes 2.800.
Brutal, o sigui, per tant.
És un dels cultius...
N'ha una part molt grossa.
Que més ha sofrit, sí. Sí,
però
sí,
això, sí. O sigui, te refereixes per la situació climàtica o perquè s'ha deixat de consumir? Perquè tenia molt d'usos en el camp i tot això, no?
Intues que és una de les combinacions. També és una de les fruites i... Sí, me sap greu perquè és de les meves preferides, sí. Però que té pitjor conservació, s'han d'agafar i s'han de consumir aviat, el seu transport no l'afavoreix.
Són delicades.
I això s'ajunta a la irrupció de... que és, com comentava en Cloquell, si tu has de comprar aigua, ja no ho tens a la seca, has de fer noves plantacions, se van morint els arbres, estan replantant, això incrementa el cost i a lo millor tu a plaça, tu o moltes famílies, triarem abans una fruita que mos puguem permetre que no una cosa que tingui un cost més elevat. No estic dient que les seves figues siguin cares, però, òbviament, hi ha menys producció, du més feina, no només són els litros i el cost dels litros, sinó que has d'anar a regar, una cosa que abans no havies d'anar, són hores de moure la manguera per amunt i per avall, no sé que tinguis un sistema de rec. I, a part d'això, les condicions climàtiques, la xilella, que després en xerrarem, clar, no és que tingui un escenari molt favorable. I també és una de les fruites que, això ho diu molt en Pons Cloquell, que és pare d'aquest projecte, que és... tradicionalment era un aliment que estàvem avasat, però
clar,
sí que hi ha hagut un...
Figues, les figues seques, després les figues per engreixar els porcs...
Que tenien moltes utilitats, però que és vera que les darreres generacions a lo millor no han estat més habituades i han menjat més plàtan, han menjat més poma, han menjat
teníem
més taronja...
Teníem figues i teníem figueres i no els teníem esment perquè feien fruit
exacte,
i eren allà.
Exacte, i una cosa que ara deien a Maria, que s'empleaven de dins
les feines del camp.
I les finques tradicionals tenen una estructura on no hi havia una cosa només exclusivament, hi havia una mica de tot, no? I tot s'aprofitava per, al final, engreixar un animal o engreixar la família, mantenir les feines, sí? Poder aguantar les coses del camp. I pentures, això ho faig una reivindicació bastant habitual, en les figueres, que pensam que, com vos deia abans, que s'aguanten per si totes soles, i jo pens, o he anat xerrant amb pagesos més majors, que aquestes figueres devien estar més cuidades de lo que mos pensam ara, perquè també, quan hi ha hagut un abandonament de fora vila, ha estat un dels cultius que més ha sofert. Per tant, no és que sigui un arbre resistent i ja està, i puguem no mirar-lo, sinó que devia tenir constància, devia tenir podes, potser l'adobaven quan hi havia un excedent de fens, devia tenir una cura que ara mateix els hi han privat d'ella. Sí.
En Cloquell, en canvi, però, està plantant figueres noves, no està tot perdut.
No, no està tot perdut.
Amb gent, amb esforços com ells.
Amb empenta, i ara les tastareu perquè vos he dit una catxeta de figues.
Que això és el que duen aquí, que nosaltres miràvem què hi ha, què hi ha.
Vos
han ganat amb
sabosses. Havien de berenar, jo sempre que puc intento... Jo intento sempre...
Duim dos dies a Tentol, que mos cuiden molt.
Que bé.
He de dir que una manera molt bona de donar suport als productors és que no te regalin les coses. Ells no sabien que jo enduria, no me les han regalat, no acceptaria regals, he anat a comprar-les i vos les he duites. I en Miquel, ara que deixo, que sí, que superbé que hi hagi gent amb empenta, és vera que ells, mos duo això, xerrant el següent cultiu que et s'emmelarà, que ells venien d'una finca on hi havia molt de maldaràs i la figuera se va plantejar com una alternativa, tot i que veiem que té moltes dificultats, ells són valents i tiren cap endavant, i tenen ara mateix un 280 malers de secà i durant els darrers anys han anat perdent molt d'arbres i enguany no ha estat diferent.
Tots els malers tenim a secà, tenim uns 280 ametllers i tenim això, aquí sí que tenim molts problemes. Tenim una zona on s'ha mort una gran part dels ametllers. En aquests 3 anys darrers veiem un descens molt important. La producció d'ametllers crec que anirà bé enguany. Quan va ploure aquest any era quan se formaven i quan se feia la flor i pareix que això ha anat bé, però veiem com a molts arbres afectats i molta sequera. Els ametllers crec que és un problema i sense rec és impossible. I no tenim ara mateix les forces per a aquesta zona i veiem com perdem un gran part dels arbres. I feim idees fer un traspàs cap a les figueres que, en quant a sequera, protegeixen un poc millor. La veritat és que protegeixen un poc millor, però encara així els afecta i hem de fer coses per revertir-ho.
Clar, és curiós, Tomeu. Un guany poden tenir una bona producció de ametlla, però en el mateix temps perdre una part dels ametllers, dels arbres.
Sí, clar, i passarà molt de cultius. Per exemple, en la vinya, ara aquestes setmanes que he anat sentint entrevistes en el mitjà de productors que ja han començat arreu de l'estat, aquí també, a Barmà, una cosa que en guany, o els darrers anys, anem salvant una mica les cuites, però la salut d'aquests arbres, en concret, les vinyes també, que no és una cosa que tu sembris com una domatiguera i tinguis producció el mateix anys, sinó que s'atorben una mica, veurem com els afecta aquestes calors a la llarga i si afectaran el rendiment de producció, també. Sí, sí.
I vares dir que havies vist un camp completament groc de ametllers.
Sí, preocupant.
Què els passa exactament?
No sé si volà passant, anant per la carretera, que, clar, no haurien de començar a perdre les fulles en agost. És una cosa que és de tardor, perdre les fulles dels ametllers, com tots els arbres de fulla caduca. Però, sí, no té una explicació sola, és una cosa més complicada que només la calor, però sí que la manca d'aigua o la calor és tigre de l'ametller, una cosa que ara xerrarem, i altres patògens estan afectant.
I la xilella també hi deu tenir un paper decisiu.
Sí, la xilella, bé, per qui no ho sàpiga, que tothom ja ho deu saber, és un bacteri que viu dins els vasos pels quals circulen la saba dels arbres, l'aigua i els nutrients, per dir-ho així més planer. Un estudi que s'ha fet a Mallorca s'estimava que la cremada de la fulla, això que torna groc i cau, està associada a la xilella i afecta un prop en el 79% dels ametllers de tota l'illa, que és una borrada.
Sí.
O sigui, aquesta estampeta de sí, ametllers florits és preocupant. I això, i la calor i la xilella són coses que estan completament separades, però és vera que en aquest estudi se demostrava que aquestes condicions, la manca de pluja, la calor i tal i qual, feien que aquesta pèrdua de fulla per molt de la xilella fos més visible. O sigui, que el que segurament vaig veure l'altre dia va ser un camp completament infectat de xilella que, davant d'aquestes condicions, s'arbre ja molt debilitat, va perdre totes les fulles.
I dins aquesta suma, com de Tomeu, hi entra el tigre de Sant Malé?
Sí, que és un insecte molt petit que viu principalment de baix de les fulles dels arbres i s'alimenta la seva saba, o sigui que ja té dues coses que l'ataquen, a part de la calor, i en la calor aquest tigre, així com en la mosca d'oliva era beneficiós, no, aquí el tigre en la calor se creix i li afecta bastant. Li he demanat a en Serra, a Miquel Serra, que mos faci un àudio explicatiu de... Ja no tornarà a compareixer més,
eh? Tot,
en guany no havia sortit.
En
guany no havia sortit.
Jo el vull sentir cada setmana,
en Miquel. Sortirà per gol.
Per principi
després ja no
sortirà.
Sí, en el principi sortia molt.
Si no surt xerrant, sortirà cantant.
Exacte.
Abans l'han posat.
Ah, molt bé, estic content. Sí, m'agrada. I de si voleu l'escoltam, mira, que si em pugui pola. I sí, l'escoltam.
Fer una plantació de ametllers a la seca només se pot fer ja a terres bones, a terres d'esplà. Fer una plantació de ametller a la seca pel llevant seria una imprudència perquè l'estiu els guanya ja en aquests arbres. I en aquest temps té un problema, hi ha un poll que se diu tigre de l'almendro, no és específic, però sobretot pega l'ametller, que en la calor aquest poll va més. I és el que causa que en aquest temps i en el gost vegem els ametllers grocs. L'ametller, com tot arbre, hauria de tenir la fulla fins a octubre, fins a novembre, si pogués ser. Però aquest poll el defolia i fa que l'arbre se debilita encara més.
I de vaja, Tomeu, avui tampoc no han tingut... No hem aconseguit remuntar les bones notícies.
No, ja me sap greu. La setmana que ve. La setmana que ve pensar unes olimpiades o alguna una mica més.
Sí, una cosa per riure un poc.
Sí, riure una mica més.
Clar, olimpiades, però de què?
No ho sé, ho pensarem, ho pensarem.
L'estombat dona per molt, eh?
Ja, ja, però l'estombat la millor any que ve l'haurem de... Bé, ja veurem, pensarem qualque cosa.
Sí, ja penso per temes de la
hipòlica. Posem-hi figues, alegria, ara són boníssimes, està beníssim.
Les figues les han de tastar, eh?
Sí, ara els tastarem. Bé, lo darrer, per acabar ja, escoltarem un darrer àudio de sa família Cloquell, perquè, clar, davant d'aquest escenari, per ser una mica més optimistes, què podem fer? A part de que els arbres s'adaptin millor o pitjor, sí que com a productors poden i estan obligats, no els queda més remei, a trobar eines i maneres de fer més mengívols l'estiu per aquests cultius. I li he demanat a ells, a menys, si mos podien posar alguns exemples de coses que han fet o que tenen previst ja que hauran de fer en els pròxims anys.
Pues fer bon ombert, fer cobertures vegetals, fer posar llana en les baixes de les figueres durant tot l'any. Bueno, fer algunes eines per no necessitar regar tant, però aquell afís inevitable, ara regam pràcticament cada setmana i després veiem que la producció serà menor. És un poc un dilema ara, veurem com gestionarem això. I Montuïri ja se va muntar rec l'any passat i ara el Gaida encara no l'ha muntat, però muntarem rec l'any que ve perquè per poder regar bé tranquil·lament durant la temporada.
I de sentir amb en Miquel Àngel Cloquell, bé, aquestes són...
Sí, anar provant estratègies i adaptar-se.
És el moment que tenim.
I força en els productors que estan aguantant, que s'adresquin, que els hem de menester.
Sí, exacte, això mateix. Bé, hem d'afegir una paraula, no?, en aquest glosari que feim de fora vila, o no,
sí,
Tomeu?
Sí, com bé.
Sí.
No, perquè sigui per el segon dia l'afegim.
Quina
ets? Avui he triat una paraula molt guapa, que és nial o niala.
Ah, sí.
Coneixeu?
A vegades ahí està. Nials.
Sí, és una cosa que habitualment s'associa a dir-li a qualcú, ai, avui estic nial, o aquella persona estava niala. I segons el Cove Moll, el nostre diccionari referenci en aquesta secció, diu que una cosa niala és que es buida mancada substància o de bona gràcia, però també es diu d'algú que està indispost, alicaigut, que no té la salut completa o no està gaire de bon humor.
Què vol dir? Que els nostres llenyosos estan
niials. Jo crec que estan niials. Estan niials. Pobrets.
I mos ho diuen, no?
I ho diuen. Sí, i se veuen. Sí, sí.
Pobrets, però res. Això, els han de mirar més de cara i els han de cuidar, perquè n'hi ha això, que els han tingut sempre allà, com a Matlés i Figueres, sempre han estat, però que de cada vegada n'hi ha manco i en manco vida. Quedes en els darrers minuts musicals?
Sí, clar que sí.
I de recta final de Tentol, i avui dedicada a Bruce Dickinson. Ell és el cantant d'Iron Maiden.
Una píndola musical ben guitarrera avui per arribar
fort,
a aquesta setmana.
Tomeu, anant forts avui.
Anant forts, justament en Lluís Fortes Anoies avui.
Ai, quina llàstima.
Gran fan. Però ja xerrat amb ell, ja li dic que mos escoltés.
Molt bé, Lluís.
Li passarem l'enllaç.
Avui toca celebrar l'aniversari d'en Bruce Dickinson, cantant d'Iron Maiden, que just avui fa 68 anys. Una de les veus més icòniques del heavy metal va entrar Iron Maiden l'any 1981, substituint el seu anterior vocalista, i el seu debut, l'àlbum The Number of the Beast, va ser l'inici de l'etapa més exitosa d'aquesta banda. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was
to see just what I saw.
Una cosa que crida l'atenció d'en Bruce Dickinson és que és molt més que músic i cantant d'Iron Maiden. Tu, Tomeu, que no tens el guió davant, quina diries que és la seva feina?
De què fa feina?
Sí. De què fa feina?
És apicultor. Fa mel.
T'imagina't, seria mel, mai millor dit.
Què t'ho dius? No, en Bruce Dickinson.
Sí, és com a refinat, l'he vist una persona.
Sí, sí. I d'atenció, era pilot d'avió comercial. De fet, a vegades s'encarregava de demanar l'avió d'Iron Maiden.
El deixaven.
Tu imagina't agafar un vol amb ell.
No, que bo.
Però també era escriptor i ha arribat a competir professionalment un esport que no l'endevinaries mai.
Badminton.
No, esgrima.
Esgrima? Li pego.
M'encanta.
Escolta'm una altra cançó. I com dèiem, en Bruce Dickinson va marcar l'inici de l'etapa amb més èxit d'Iron Maiden, sobretot gràcies clarament a la música, però també a les seves lletres, que estaven molt inspirades en la història, la literatura i la ciència-ficció.
I que bé, i d'Iron Maiden, que de fet el nostre col·laborador, en Tomeu Canyelles, té un llibre recent, de fa poc temps, és a dir, que aquella gent que no s'hi hagi introduït en el món d'Iron Maiden ho pot fer des d'una perspectiva...
No se troba en el mercat aquest llibre ara, si no vaig a rata.
Bé, per qui però, que el tingui. Sí, bé.
Passeu-vos-ho.
Però que ha fet un llibre.
Mel, sempre.
Mel, com aquestes figues que ara tastarem, suposo que ho són.
Són dolcíssimes, Tomeu. Boníssimes.
Gràcies
ara berenarem.
Ara vull tastar.
Ara berenarem.
Agraïts.
Un quilo, no? Mos acabarem.
Un quilo?
Bé, puntura sí, Però tindrem un pot de mangera.
Un dia més berenant atento, gràcies a la gent que se'ns ve.
Això que mos cuideu vosaltres, nosaltres vos cuidam.
Tomeu, bon cap de setmana. La setmana que ve hi tornem.
No venguis ni al dijous que ve, per favor.
No duré berenar el dijous que ve.
Maria Pons, Miquel Jum, bon cap de setmana.
Igualment.
No faceu res. Descanseu. I Miguel Soler, gràcies per ser-hi. Bon cap de setmana a tots. Fins dilluns.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Els talls de subministrament elèctric es repeteixen a diferents punts de Mallorca i Menorca en plena temporada de calor. Veïns de Palma i del Port de Pollença denuncien interrupcions constants i intermitents. Algunes de les